Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Els Mossos d'Esquadra han procedit a desallotjar per ordre judicial aquest dijous al matí el centre social ocupat La Xispa, situat a la partida del Picat de l'Ordre, a Lleida. Una vegada al matí, quan sembla ser que a la casa només hi havia unes 3 persones que no han ofert resistència i han començat a recollir les seves pertinences. També hi ha una màquina excavadora que haurà d'enderrocar totalment o parcialment l'immoble que feia uns 10 anys que estava ocupat. Quan s'han tingut coneixement dels desallotjaments, els ocupers han fet crides de suport per les xarxes socials i una quinzena de persones s'hi han desplaçat per mostrar el seu rebuig. Dos joves han pujat al damunt de l'excavadora per frenar-la, però han accedit a baixar després que els Mossos els ho hagin demanat. En clau política, a Sant Cugat del Vallès, Ciutadans i Partit Popular insisteixen en que el govern municipal restitueixi les banderes a l'edifici de l'Ajuntament. Ara mateix no n'hi ha cap de les quatre que hi haurien d'onejar. Despleguem aquesta notícia amb els companys de Cugat.cat, Albert Prat.
Fa gairebé 2 mesos que el consistori va retirar les banderes per, segons argumenta, portar-les a la bugaderia. El PP i Ciutadans han demanat explicacions i la seva restitució en reiterades ocasions. El regidor de Ciutadans, Sergio Blázquez, ha recordat a l'alcaldessa, Mercè Conesa, que ningú pot estar per sobre de la llei i que, per tant, col·loqui les banderes a l'Ajuntament en compliment de la normativa.
Vostè tampoc no està per sobre de la llei. Després veiem que passa el que passa i que alguns nacionalistes diuen que els tribunals persegueixen la llibertat d'expressió. Fals. La llei de banderes, senyora Conesa, no forma part de la llibertat d'expressió.
La resta de grups refusen les demandes de Taronges i Populars i, de fet, han atencat amb duresa la moció que van presentar aquest dilluns al ple. Ignasi Bé, regidor de la CUP Procés Constituent.
Vostès parlen d'hispanofòbia, que està fomentant, que estem intentant eliminar qualsevol petjada de la identitat hispana a Catalunya. És que hi ha unes autèntiques animalades. O sigui, la moció és de vergonya italiana no només pel seu caràcter decimonònic, en blanc i negre, no diré directament de pròpia d'un llibre de formació de l'espíritu nacional, però limítrof amb aquests llibres.
El PSC, en canvi, s'ha abstingut en la votació.
A Ponent, concretament a les Garrigues, ja està en marxa una nova edició del Congrés de Fires que enguany s'està celebrant a les Borges Blanques. L'organitza la Federació de Fires de Catalunya i serveix per prendre el pols a un sector punter per l'economia del país. I és que aquest any s'hauran celebrat a casa nostra gairebé un miler de fires. En un FM Ràdio, Laura Purroi.
En declaracions a la xarxa, Ramon Ferrando, president de la Federació de Fires de Catalunya, diu que el sector fires passa per un bon moment, que gaudeix de molt bona salut i que, malgrat l'actual situació política i la crisi, s'ha aguantat bé. Insisteix que no hi ha hagut desconvocatòria de fires i que els seus organitzadors compleixen els seus compromisos tant amb els expositors com amb els visitants.
Pensem que sí, que estem bé, estem en unes xifres que, a pesar de la situació i de la crisi econòmica que vam passar, vam aguantar molt bé, i les fires, com un sector més, doncs estan complint amb els compromisos que tenien o que tenen amb els expositors i amb els visitants.
Ferrando també creu que el 21D no afectarà tampoc al sector, encara que admet que hi ha molta expectativa per veure com es configura tot.
I acabarem fent un darrer apunt. Aquest mobilitat, un camió ha perdut part de la càrrega que transportava aquest dijous al matí a la Nacional 340 a l'altura de Montblanc. Segons el Servei Català de Trànsit, l'incident ha passat cap a les 8:22 hores del matí, quan el vehicle de gran tonatge ha perdut part del paper esmicolat que transportava a l'altura del quilòmetre 29 al coll de l'Illa. A causa d'això, s'han donat pas als vehicles als dos sentits de la marxa, cosa que ha provocat mig quilòmetre de retencions durant tot el matí. Aquesta hora és tot el que us havíem d'explicar. Ho deixem aquí.
La igualtat de gènere és qüestió de justícia i, com a tal, és innegociable i ha de ser universal. No cal ser dona o tenir una identitat sexual determinada per assumir aquesta bandera. José María Vigil i Pere Casaldàliga. Llatinoamericana.org.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
Fira, la Fira de Sant Andreu de Torroella, 624a Fira de Sant Andreu, agrícola, ramadera i comercial. dissabte 25 i diumenge 26, amb més d'un centenar d'activitats. Que si concursos de gossos de Torací, que si Pomatec, Fira de la Poma, que si exhibició i exposició de cavalls, sí, a la Fira de Sant Andreu, amb mercat d'artesania i exposició de maquinària agrícola nova i antiga, i mercats, i fira comercial, i espectacles i cercaviles. I què més vols? Coi, en vols saber més? Firadesantandreu.cat. Dissabte 25 i diumenge 26, a Torroella de Montgrí.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts a 11 i 6 minuts del matí. Comencem una nova edició de Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui dijous, dia 23 d'aquest mes de novembre. Mes de novembre, sí senyor. Encara estem al mes de novembre. Al meu cap ja m'anava cap al mes de desembre, però he hagut de fer una parada tècnica per saber quin mes érem i encara som al mes de novembre. Avui dijous, un dia que als Estats Units és aquell dia que fan festa, aquell dia d'Acció de Gràcies, que nosaltres hem conegut aquesta festa a través de les pel·lícules, i demà ja saben quin dia s'ha importat també dels Estats Units, que avui dia ens matxaquen amb publicitat per tot arreu, tant emissores de ràdio com televisió, com mitjans escrits, es fan referència al que passarà demà. Molt bé, doncs comencem. Comencem, com dèiem, aquest Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és aquell moment que anem a donar a conèixer quin és, què formarà, què tindrem avui, què podrem escoltar, quin és el sumari d'aquesta primera hora, que el dir que avui jo estaré a la primera hora i la segona hora serà conduïda per Abel Font. Bé, doncs començarem parlant del temps. Sabrem com està la situació meteorològica des del bloc d'en Sergi Corral. És a dir, que li donem temps per la meteo. Tindrem el resum de premsa pels que encara no hagin anat a buscar el diari, en que hagin de passar per el quiosco o la llibreria. Els explicarem avui què hi poden trobar. Més ben dit, els explicarà l'equip de notícies en xarxa edició Matí, l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujadó i la Thais Trujillo. També felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem d'una notícia que passava tal dia com avui, ara fa un any, i se'n feia ressò als informatius de ràdio i de televisió. També els deixarem amb el refrany del dia. La Montse Hidalgo avui ens proposa el Pla Vital, amb una entrevista amb Pilar García Gil, astròloga i coach i autora del llibre Cartes Còsmiques, la sabidoria de l'universo en tus manos. També és aquell moment que ens anem al camp, ens agrada saber coses del camp i que ens ho expliquin, que ens ho expliqui un professional del camp, com és Pere Puigbert. Conjuntament amb l'Edu Cid de FEM Girona, ens porten aquest temps de terra. Avui ens parlaran de la coliflor i el bròquil, verdura excepcionalment nutritiva i que és d'aquelles que diria jo que no tenen gaires seguidors, gaires fidels, que costa un xic, tot i que sí. Per exemple, podem trobar persones, sense exemple, podem trobar persones que sí, que en siguin fidel de botes, però jo diria que jo no en soc gaire de bot, la coliflor i el bròquil, però és necessari menjar de tant en tant. I avui també a l'apartat d'entrevista, que condueix a l'Abel Font, tindrem Narcís Pere Ferrer, president de l'UBET, que ens parlarà, que està acabant d'allà, del famós Black Friday, com afrontarà el comerç escalenc. I si tenim temps, i posarem la cançó del dia, si no ja la deixaríem per la segona hora. Tot això configurarà el que serà aquesta primera hora de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Això sí, també acompanyat de música de quina? De quina es presentaran? De la bona, la que tenim nosaltres. Aquesta música, Gran Reserva, que sempre ens l'agrada encetar cada dia que fem un programa. Aquesta música, Gran Reserva, que obrim perquè ens agrada compartir-la amb tots els nostres oients. Molt bé, doncs comencem ja aquest matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, aquesta segona hora, i és aquell moment de parlar del temps. Tenim a punt les temperatures, d'aquí una estona els atindrem, el que sí, doncs, tenim, com no, la previsió que ens porta en Sergi Corral, i ens diu que tenim actualment per avui dijous, anava a dir les temperatures, encara no, per avui dijous tindrem un cel variable tot el dia, han arribat núvols alts de matinada que s'han de mantenir bona part del dia, deixant un sol esmorteït, també apareixerà algun núvol baix que el tindrem també fins al vespre, ambient més humit. Pel que fa al Garbí, estem ara en calmes que han d'anar girant cap a gregal molt fluix. A mitja tarda tornarà a calmar, l'estat de la mar arrissada tot el dia. Això per avui. Ja passem ja a divendres, com començarem aquest cap de setmana, amb un cel tapat de matinada i matí per núvols baixos a migdia i tarda. El panorama serà més variable, amb núvols, però també amb clarianes. L'ambient humit a primera hora. El vent calmes de matinada, en garbí fluix al matí. A migdia i tarda girarà a gregal de força 1 o 2 i a la nit tornarà al garbí. L'estat de la mar arrissada durant tot el dia. La temperatura de l'aigua del mar la tenim ara amb 15,6. I sí que ara tenim els valors de temperatura, que ens marca que tenim 12 graus amb 1 i un 79% d'humitat. Bé, això és el que dona de si el temps, que ens porta en Sergi Corral des del seu blog. Ara és aquell moment que volem conèixer quins són els principals titulars dels diaris generals, i tot això ens ho expliquen l'Helena Pujoveta, l'Oriol Pujadó i la Traís Trujillo en el resum de premsa general.
Repàs de nou de diaris, repàs de portades, aquelles que són aquest matí al quiosc, aquelles que cada matí ens explica Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Hem començat amb la premsa del territori, amb la premsa local i comarcal. Ens fixem ara a les portades dels altres diaris, els de la premsa generalista, portada per començar de La Vanguardia. Obren edició avui amb la visita que ha fet fa només unes hores el president Rajoy a Barcelona.
Sí, en un acte a Foment del Treball, Mariano Rajoy va demanar a les empreses que tornin a Catalunya. Els empresaris de Foment els va convidar a promoure la confiança. De la seva banda, el president de la patronal, Gaida Montellà, va sol·licitar un pla d'incentius per recuperar les seus de les empreses que han marxat de Catalunya.
Més titulars encara d'aquest diari, de La Vanguardia, ara en clau també de procés.
La llista de Puigdemont i Esquerra Republicana de Catalunya negocien un acord per deixar de banda la via unilateral i plantegen una negociació bilateral amb Espanya i també amb la Unió Europea. La negociació es manté oberta a l'espera de si es pot sumar la CUP.
Política a banda, procés a Catalunya a banda, tercer i últim titular de La Vanguardia, aquest dedicat a l'actualitat internacional.
Sí, l'exgeneral serbo-bosnià Ratko Mladic és condemnat a cadena perpètua pel genocidi de Bòsnia. El pare de la neteja ètnica que se'l responsabilitza del setge a Sarajevo i de l'execució de 8.000 musulmans.
Repassem ara la portada del periòdico. També destaca la visita del president Rajoy a Barcelona i la seva promesa de dialogar amb tothom després del 21 de desembre. La fotografia de portada, però, és per al xef Jordi Cruz,
que ahir va rebre la màxima categoria de la guia francesa Michelin, les 3 estrelles per al seu restaurant de Barcelona, Abac. També ascendeixen el Dos Cielos i el Disfrutar, amb 2 estrelles cadascun.
Aquesta tripleta del xef Jordi Cruz també mereix titular i fotografia de portada. Una altra de les publicacions, la del diari Ara, l'hem explicada. Repassem d'altres titulars d'aquesta publicació, per tant.
Sí, com el que explica que la jutja Carmen Lamela veu una organització criminal rere l'1 d'octubre, tal com es constata a l'informe que ha enviat el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, que aviat, per cert, es farà càrrec del cas i decidirà si allibera els consellers. Sobre la CUP, Lara diu que manté la via unilateral i acusa Esquerra i Junts per Catalunya de fer passos enrere.
Doncs acabem el repàs amb el punt avui, que també parla de la unificació de les causes de cessió al tribunal. Què més hi llegim, però, Thaís, en aquesta portada?
Hi llegim que el ministre de Justícia, Rafael Català, va menystenir ahir, va fer mofa dels lesionats durant les actuacions policials del referèndum de l'1 d'octubre i assumeix la tesi que es van manipular les xifres i també la gravetat de les ferides. El coordinador del PDeCAT, Jordi Xuclà, li va exigir que demanés perdó.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Resum de premsa que ens ha arribat amb les veus de l'Anna Pujoveta, Oriol Pujador i Thaís Trujillo. I és aquell moment que ens agrada aquesta part del dia. Felicitar a tothom que sigui, que faci anys i que també sigui el seu sant. A la vegada hi posem una notícia i també el refrany del dia. Bé, tot això amb aquesta sintonia. Avui ja dia 23, dijous dia 23, Sant Climent I, Papa Sant Columbà i Santa Lucrècia. Doncs moltes i moltes felicitats a totes i a tots que avui celebrin el seu sant, com també ens ha de felicitar els que avui és el seu aniversari, sobretot oients de Ràdio L'Escala, que ens esteu escoltant en aquest moment, que avui feu anys, moltes i moltes felicitats, i que passeu un molt bon dia, sobretot si esteu a la nostra companyia, diguem, sigui d'allà on sigui, sigui allà des de telefonia mòbil, des d'un ordinador, o des de la ràdio convencional, o també des de la televisió, des d'allà on ens escolteu. Bé, heu de saber, doncs, que avui també és aquell dia que fan anys l'actriu cantant, la Anna Montana, ara Miley Cyrus, doncs que va fer un canvi a la seva vida molt espectacular, des d'una noia tímida, com era a la sèrie Anna Montana, amb el paper que té ara com a cantant, que no deixa indiferent a ningú cada vegada que fa un vídeo o que diu alguna coseta. Doncs la Miley Cyrus, més ben dit, per, diguem bé el seu cognom, fa 25 anys. El cantant francès Francis Cabrel, que en fa 64, i el barceloní Antonio Orozco, que en fa 45. Bé, i la notícia que parlàvem aquí als informatius ara fa un any era sobre el gran recapte. I diu que aquest cap de setmana se celebra una nova edició del gran recapte d'aliments on s'espera la solidaritat de tothom per ajudar les famílies més necessitades. A l'Escala hi col·laboren l'Àrea de Serveis Socials i l'Església Evangèlica Remanente. que es repartiran als supermercats del municipi. Ara mateix no hi ha prou voluntaris per cobrir-los. Demà, dijous, aquesta notícia del dimecres, al vespre el Casal de Jubilats farà una reunió informativa. Podríem dir, doncs, que és una notícia aplicable avui en dia, perquè també es troben en aquesta situació de que no hi ha prou voluntaris i sempre hi ha aquests problemes per trobar gent per poder cobrir tots els supermercats que s'afegeixen en aquesta iniciativa del Gran Recapte. Bé, i acabem amb el refrany que ens diu... mirarem si és possible que ens l'expliquin. Segur que estem intentant. Doncs de moment sembla que no pot ser, però el refrany diu... Fent i desfent, aprèn l'aprenent. Bé, i en tot això, després de que hàgim ja fet aquestes tres primeres seccions, és aquell moment de posar-hi música. El dijous és aquell dia de les orquestres i amb l'Orquestra Meravella ens anem a conèixer el nostre país petit.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val és així com m'agrada a mi. És tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veït. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. Tant se val és així com m'agrada a mi. Si és que la vida et porta lluny d'aquí i ens fem contradentistes mentre no descobreixi detectors pels secrets del cor. I és així com m'agrada a mi.
País petit amb les veus dels cantants de l'Orquestra Internacional Meravella. 11 i 24 minuts i és aquell moment que anem a fer un pla vital amb la Montse Hidalgo. Avui, entrevista a Pilar García Gil, astròloga i coach i autora del llibre Cartes Còsmiques, la sabidoria de l'universo en tus manos. El llibre és una guia d'autoajuda per utilitzar les cartes de cara a aconseguir resoldre conflictes i prendre decisions.
Pla vital. Amb Montse Hidalgo.
L'astrologia és un coneixement ancestral tan antic com la humanitat. De quina manera podem descobrir aquest coneixement per aplicar-lo a la vida? Pilar García Gil ens fa una nova proposta per posar l'univers a les nostres mans a través de les cartes còsmiques, un manual per prendre consciència i trobar les eines per construir el nostre propi destí. Pilar García Gil, benvinguda, bienvenida. Hola.
Hola, Montse.
¿Sabemos poco o nada de la astrología?
Yo creo que sabemos mucho, pero no lo sabemos bien. Sabemos una parte de la astrología que es etiquetar, enjuiciar, prejuiciar, pero no sabemos todo lo potencial que tiene la astrología como herramienta de crecimiento personal. Y esto todavía no lo sabemos. Bueno, hay mucha gente que sí. Todos mis clientes están muy contentos con las consultas que hacemos. Y siempre me dicen, es que eres más que una astróloga, eres una coach, ¿no? Y porque piensan que la astrología es como más pequeñita.
Los signos del zodíaco.
Exacto, los signos o los planetas. Hay gente que tiene como manías, ¿no? Como temores, sobre todo. Ay, si tienes un Saturno, no sé qué, te va a pasar. Y todos tienen su sentido. Todos tienen, o sea, en tu mapa, cuando tú naces, te has pedido de alguna manera ese trabajo personal que tienes. Entonces ahí viene toda tu información. Y es una información que es holística. Es decir, que no podemos mirar solamente tu campo profesional si no miramos las relaciones. No podemos mirar a veces una vocación que está ahí como dormida y que la estás haciendo a medias. Entonces, todo esto con el mapa, que además una ventaja es que es 2 horas nada más de información, de repente sales y todo el mundo dice que es algo como chutado, ¿no? Es algo como contento porque además te aceptas.
¿Porque tenemos el destino marcado por el universo, por los astros?
No, tú tienes el libre albedrío. Es decir, cuando hablamos del propósito de vida, que se ve en lo que es en tu mapa natal, tienes tu propósito, pero tú puedes hacerlo o no quedar a medias. Es decir, no siempre tienes que llegar hasta el final del camino. Normalmente, cuando tienes esa información, es como, por ejemplo, si decimos que vamos de aquí a Madrid, ¿no? Puedes ir con el AVE, que son 2 horas y media, que es muy rápido. O te puedes ir a Burgos, o te puedes ir a Sevilla primero, luego vas, puedes coger un burro, puedes coger... Si tú sabes la información, te coges el AVE y ya está, ¿sabes? Pero tienes toda esa variedad para poder hacer, ¿no? Normalmente, cuando ya te identificas con ese propósito, porque además lo sientes, no es que yo te lo diga, es que tú dices, ah, sí, ¿no? O sea, es verdad. Por ejemplo, el otro día vino una persona que es una doctora. Yo le decía, tú eres muy buena comunicadora. Y dice, sí, ¿verdad? Es que yo lo notaba. Entonces, a lo mejor es una doctora que lo que tiene que hacer es trabajar en el campo de la comunicación, de libros, que ya estaba pensando en eso, o en el campo de la docencia, dar clases. O sea, que ella un poco estaba intuyéndolo esto. Le faltaba esa confirmación.
Hemos comenzado hablando del universo, pero parece que estamos hablando de energía.
Sí, es que el universo es energía, nosotros somos energía, los planetas son energía. Entonces, la energía es donde la pones, ¿vale? O sea, la puedes poner en una dificultad o la puedes poner en un don. Normalmente estamos muy interesados en cambiar nuestra vida en lugar de potenciar lo que ya somos. Y yo creo que es muy importante que potencies lo que ya eres, porque entonces ahí mejoras. Si solamente te ves los problemas que tienes o los efectos que tienes y no te ves los dones, que son a veces difíciles de ver porque son naturales, entonces lo que vamos a hacer es ese cambio, ¿no? Es decir, potencia los dones, potencia para lo que vales. No quieras ser alguien que no eres, porque no te sentirás cómodo. Es como si quieres estar en otra piel, ¿no? Entonces todo es energía.
Tengo en las manos las cartas cósmicas, la sabiduría del universo, justo aquí, sí. En estas cartas.
Siempre hay que poner una intención en algo. Y yo tuve la intención, si te fijas, que son 12 signos, 12 casas y 12 planetas, pero los símbolos son totalmente nuevos, no existen, no existían. Lo que quiere decir que es una energía pura. No hay ahí una energía anterior que tú digas, el escorpio no me gusta porque estoy viendo ese símbolo. No, es totalmente nuevo. Por lo tanto, la intención era de que tú aprendieses algo desde lo nuevo, desde una nueva visión. ¿sabes? O sea, no hay prejuicio, no hay juicio, porque todavía son nuevas. Luego, cuando pones intención en algo, tienes que poner atención. Cuando tú haces una pregunta, que además eres tú misma que te la vas a hacer, tú misma que vas a resolver ese tema, estás poniendo una atención en algo. Entonces dice, tengo ganas de saber este evento. Entonces tú alineas las cartas y ves lo que te va a decir a través de ese evento. Entonces a veces ves que el evento ya está todo, está bien, no hay ningún problema. O ves que a veces requiere que tú pongas una energía, pues a lo mejor más de tierra, a lo mejor es un evento que necesita o que pongas más dinero o lo que sea, ¿no? Entonces tú tienes el poder, a mí me gusta mucho hablar del poder y el poder está dentro de cada uno. Entonces tú tienes el poder de ver eso y de modificarlo.
¿Autoayuda?
Totalmente. Autoayuda y autopoder. No estás en manos de otro. Y hablando de manos, las tocas, ¿no? Está en tus manos eso.
12 signos del zodiaco, pero también 12 planetas y 12 casas.
Exactamente. Aquí se han puesto como planetas los nodos norte también, ¿eh? Es decir, aparte de los convencionales, se ha añadido el nodo norte, que tiene que ver con el presente, y el nodo sur, que tiene que ver con lo llamado karma, entre comillas, que es algo como un aprendizaje. Entonces tú coges una de cada, ¿no? Y ahí te está dando ya una información. Y tienes que ser muy específico. Yo siempre digo que si preguntas si voy a ser feliz, ¿de qué? ¿Voy a ser feliz en mi trabajo? ¿Voy a ser feliz? ¿Sabes? O sea, un poco, contra más específico seas en la pregunta, mucho mejor.
Porque lo de las previsiones, yo no sé si es fácil. No aciertan al 100% ni los hombres ni las mujeres del tiempo. Y
claro,
tienen muchos datos.
¿Por qué? Porque entrelazamos energías. Es decir, si miramos solo tu mapa y se dice, mira, lo conveniente para ti es esto, pero tú estás en relación con otro, has montado un sistema con otra persona. Entonces, la energía de la otra persona también cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un cúmulo de energías que se suman, no eres tú solo. Por ejemplo, una persona que ha nacido el mismo día, el mismo mes, el mismo año y en el mismo lugar, tiene padres diferentes. Los padres también, con sus propios mapas, también están afectando al hijo, ¿vale? Por lo tanto, no es todo tan pequeñito.
No, ni tan fácil.
Ni tan fácil, pero yo creo que en el momento en que tú estás poniendo esa atención, ya te está llegando, porque tú mismo de alguna manera estás viendo qué es lo que te está o preocupando o qué es lo que puedes modificar. Es como, de repente, te creas algo en la cabeza y cuando lo bajas, porque además fíjate que el hecho de bajarlo a la tierra, que es tener algo en tus manos y ponerlo, lo estás bajando, ya te está de una manera una pauta. Por lo tanto, ya te está dando una solución. Entonces no es tan difícil.
Están las cartas y está la explicación de las cartas, para que todo el mundo se pueda atrever a tener su propio destino en sus manos.
Totalmente. Lo que pasa es que estoy haciendo un apoyo para quien quiera. Estoy haciendo monográficos de 4 horitas para que disfrutemos. A mí me gusta mucho enseñar, pero me gusta mucho enseñar una parte didáctica. A mí me dicen de hacer un curso un año. Yo, la verdad es que no tengo energía para un año. Pero decimos, hacemos un monográfico y nos lo pasamos bien y disfrutamos. Y entonces ahí, claro, yo tengo una experiencia muy anterior, de 30 años, entonces ahí en los monográficos lo que haremos será como ponernos a trabajar, al día explicaré, porque si te fijas hay diferentes colores, los colores indican la energía, ¿vale? Por ejemplo, si a ti te salen cartas que es totalmente rojo, te habla que hay mucha pasión en lo que estás preguntando, pero a lo mejor haría falta un poco de tierra para aplicarlo, en fin, cada una. Y también si ves, solamente mirando la carta ya te está dando, ya te está diciendo algo. O sea, aunque tú no vieses las 3 palabras claves que hay, la carta en sí ya te está dando un reflejo de algo, ¿vale? O sea, por ejemplo, aunque tú no mires lo que es, ya te está dando una sensación, un sentimiento, una idea de lo que está ahí pasando.
¿Y cómo nos tenemos que tomar lo que esta energía, estas cartas nos dicen?
Como todo en la vida, te lo tienes que tomar como una llamada de atención a algo. Pero tú en el momento en que ya lo has puesto en tu consciencia, ya lo puedes soltar porque eso se puede modificar al momento. O sea, en el momento que tú dices, ay, esto ya lo puedo solventar, eso ya se ha solventado. O sea, no es que digas, esto es lo que hay, no. En el momento que has puesto la atención, seguramente eso ya te ayudará como a soltarlo. O sea, hay la palabra conciencia, que es el hecho de que tú tengas una honestidad, una ética. Y hay la palabra consciencia, que es que al final todo está bien. Y cuando llegas a que todo está bien, aunque a veces hay cosas que no te salen, porque te va a salir otra mejor, y estás tranquilo en ese proceso de confianza contigo, ya todo funciona bien. Entonces, yo creo que esto sería tomar esa conciencia que en el momento en que ya lo has expuesto, algo ya se está moviendo dentro de ti.
Se ha banalizado mucho con estos temas. No sé si ha hecho mucho daño. ¿Cómo se ve desde
bueno, esto,
tu lado?
Bueno, esto como todo, en todas las profesiones hay buenos profesionales y hay personas que hacen un curso de una hora y ya se dedican. Pero esto en todas las profesiones, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que tú seas un bueno o no profesional es que tú seguirás en el camino y habrá gente que se quedará, ¿no? O sea, que seguirás a lo largo del camino y habrá gente que se quedará. Yo creo que las personas tienen que mirar muy bien su currículum. Es decir, cuando vayan a un profesional, que miren un poco el tiempo que lleva, lo que está haciendo. Porque además, aparte del conocimiento que puedes tener astrológico, yo he hecho PNL, he hecho coaching sistémico. Es decir, hay más herramientas para que tú, cuando estés hablando con la persona, y sobre todo tengo muchos empresarios, les puedes decir de cara a la empresa, porque a lo mejor te viene una persona. Pero esa persona, su información, a lo mejor la da 2.000 empleados. Por lo tanto, tienes que ser muy riguroso y consciente de esto. Entonces, tienes que aprender más cosas. Y habrá personas que no lo harán. Entonces, ya dependerá del que tú seas exigente con este tema y veas hacia a qué profesional te estás yendo, ¿entiendes? Un poco de responsabilidad de ti mismo. Si vas a un médico o vas a otro profesional, dirás, a ver, este señor, ¿no? Pues yo creo, yo lo que le pediría a la gente sería esto, que mire un poco lo que es la formación y el currículum de cada persona a la que va.
La astrología y la ayuda de la energía que nos envuelve a través de estas cartas. Pilar García Gil, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a los oyentes.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després del pla vital que ens ha portat la Montse Hidalgo, és aquell moment que ens anem al camp, amb el temps de terra, amb l'Edu Cid i amb Pere Puigvert, que avui ens parlen de la coliflor, del bròquil, una verdura excepcionalment nutritiva, que a vegades doncs, té seguidors, té detractors, hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no. És a dir, que jo a mi personalment no és pas d'aquelles que em faci molta il·lusió. Escoltem el que ens porta avui l'Edu Cid i amb Pere Puigvert.
Continguts en xarxa. Temps de Terra amb Pere Puigvert.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio. És la proposta que us fem, cada setmana, apropar-nos al mercat i veure què és el que està en el seu moment més òptim. Pere Puigvert, benvingut.
Encantat d'estar aquí. Com m'agrada parlar de fruita, parlar del camp, en aquest vostre programa.
I avui parlem de salut, a més, i de verdura, eh?
Sí, perquè, com explicaves abans de començar la secció, donaves als teus fills
sí,
una quantitat, és a dir, una dosis extra de fruites i verdures en què siguin licuades a l'hivern, i deies que eren els últims que es van refredar, si és que van acabar refredant-se. Per tant, molt content de que dongueu veu a la fruita, molt content de que doneu veu a la verdura i al camp en si, perquè ens cal que la gent conegui tot el que està passant al camp i quin és el producte millor que poden trobar al mercat cada setmana.
És que li explicava, ja ho podem desvetllar, li explicava en el Pere que els meus fills l'any passat no es van posar cap dia malalts, ni refredats, ni febres, ni tos, ni res, però que habitualment... com a tots els nens els hi costa menjar la fruita, els preparem allò dosis de macedònies ben picadetes, petitetes, i si no, sucs allò mix, barrejats amb tot un seguit de fruites.
I allò s'ho prenen i, escolta, agafen una de vitamines. De fet, és així, eh? L'any passat no es van posar cap dia malalts i...
I una vitamina que no té temps d'oxidar-se, que si l'agafes de seguida...
Ja veus.
És fantàstic.
De la liquadora a la panxa, dic jo. Escolta, avui dèiem... mira, avui parlem d'una verdura que els grans sí que ens encanta. A mi m'encanta menjar-la de qualsevol manera.
Però petits...
I explicaré. Als petits els hi costa
bubó,
una mica.
Bubó, eh? Bubó.
Sí, senyor, eh? Sobretot quan bulla a la casa. Passa el mateix que la col. El bròquil genera una olor que inunda tota la casa.
Sí, n'hi ha uns que més que altres, eh?
Sí.
És a dir, els bròquios blancs, coneguts com coliflors, són més exagerada bubó que fan quan es bulleixen. El bròcoli, no tant. I el bròquio verd potser no entre mig entre un i altres. Avui dia hi ha una gran gamma d'aquestes flors, que són flors, realment són flors d'aquestes...
Comestibles, sí.
Sí, com unes... quan comencen, quan s'estarien com tancades les flors, com seria com un capullo d'aquesta verdura. I quan més bons són és quan estan al punt que els hi falta una mica per espigar-se. És a dir, que estan al màxim de maduració. Clar, com més madures, més aquesta furtor donen. Per tant, si no voleu que facin gaire furtor, us compreu el màxim de tendres possibles, el màxim de petits possibles, i llavors faran menys furtor.
Bueno, faran menys. Jo aquests ja els compro, els busco, però els faig per una altra cosa. Escaldats, res, només escaldats.
Ai, passats
i amb pel... vinagre, i amb vinagre, per
sí.
Posar l'amanida.
Hi ha gent, sí, és que jo, ja saps que el vinagre...
Com el bitxo.
El vinagre
no
m'agrada, no però hi ha molta gent, jo reconec, hi ha molta gent que per ells és una delícia el bròquio confitat. Que en diuen bròquio confitat,
sí,
però seria el coliflor blanc. Aquí a pagès, en diguem... És que, esclar, aquí a pagès, del coliflor... En diguem bròquio.
Sí, sí, sí. I... Com a mínim a les comarques de Girona.
Sí, en diu bròquio.
A l'Empordà, sobretot.
A Barcelona no es coneix més coliflor, bròquio verd, llavors el bròquio...
Què és el bròquio?
Sí. Ah, sí. Aquí el bròquio és coliflor blanc. Aquí està. I no hi ha història. I bròquio confitat,
doncs
una cosa
magnífic.
Supertípica d'aquí Girona, igual que el bitxo verd, com molt bé deies tu.
La barreja dels dos, el bitxo aquest exactament de groc.
El bitxo per confitar.
El bitxo per confitar, allò barrejat amb una bona tomata,
cosa que
una mica
perdent,
de
ceba. Cosa que s'està perdent, perquè ara ja només en alguns llocs, alguns restaurants de tota la vida, aquests que fan coses més antigues, més coses de l'àvia, es troba, perquè segons aquí llocs els hips de bròquio confitat esqueixat i el coliflor que bròquio confitat diria, no, home, no sé de què em parles.
En canvi, si el proven, després diran, ostres,
no,
quina cosa.
No, i tant. Doncs és una verdura que és típica d'aquesta època de l'any, comença ara, i si la temperatura no baixa molt de sota zero realment, bastant, 5-6 graus sota zero, aguanta molt bé la fred. Aguanta bé la fred, primer perquè està protegida per aquelles fulles, la capsa, diguéssim, la flor, i segona perquè és una verdura d'hivern i, per tant, en aquesta època creix bé, no espiga de pressa, cosa que és important perquè així et permet anar recollint cada setmana unes quantes. El problema que tenim a les persones o tenen les persones que produeixen verdures, el problema aquí és que no vingui tot de cop.
Sí, senyor.
Quan fa una calorada, sol venir tot de cop. I llavors, això que ve tot de cop, quan la temperatura baixa i fa fred, llavors no n'hi ha cap. I per això hi ha aquestes grans oscil·lacions de preu a sota terra o dalt de tot.
Recordo l'any passat, el bé que us va anar, que a mig continent hi haguessin temperatures siberianes i nevades que es van quedar a tots els mercats sense fruita i verdura i des de la península es va fer a l'agost en ple mes de desembre.
Hi ha una dita que diu que quan un pagès riu n'hi ha d'haver d'altres que plorin.
En aquest cas ploraven els de més amunt.
M'entens? Vull dir, perquè o quan un li van bé les coses necessita que altres els hi hagin anat malament. Quan amb un no li pedrega, necessita que nosaltres li pedreguin. Aquí és la desgràcia del món del camp, aquesta gran competició que hi ha de producció, que no arriben mai a vendre un preu just que els hi pagui el seu cost de producció. Bàsicament, el preu només ho aconseguim amb sort, com va passar l'any passat, amb una certa temporada, o que hi hagi una desgràcia a mitja part de la teva competència. És així. Sempre el preu no ho pot posar mai el pagès, perquè depèn molt de l'oferta, la llei de l'oferta i la demanda.
Escolta, encara hi som a temps ara, per exemple, per plantar...
Sí,
sí. Coliflors, sí.
És a dir, pots plantar coliflors ara, que vindran ja entrat a l'hivern, ben a l'hivern, mitjà en hivern, perquè si us plantes a final d'estiu us comences a recollir ara.
Ah, molt bé.
Per tant, un parell de mesos el que necessita per...
60 dies habitualment,
sí, normalment
no?
Les verdures es mouen per aquest...
60 dies. 60 dies. Jo, veus que ja ho he calculat, jo. Sí, sí. Ja sé.
Es mouen per aquí. I, per tant, ara... quines? Doncs, a veure... La més senzilla poder dirien que són els bròquils. El bròcoli també és senzill... perquè el que passa que s'ha de cuidar molt el bròcoli de collir-lo ben tendret, perquè està composat de milions de petites flors que quan aquestes flors ja estan a punt d'obrir agafa aquell color
marrón,
que llavors ja no és gaire atractiu ni a la vista ni al gust.
Diríem que és una flor que ens la mengem verda.
Sí, tancada. Ens mengem milers de capullets de flors compostos que estan agrupats en aquesta fluorescència del bròcoli. Però, ja et dic, no és molt complicat.
Quantes sí. varietats hi ha, Pere, aproximadament?
Mira, hi ha el blanc, hi ha el verd, del verd normal, n'hi ha un que diuen el romanesco, que fa com unes petites piràmides.
Sí, senyor, molt maco, com unes muntanyetes.
Unes muntanyetes, i fa, si ho mires de dalt, fa com una escala, com una espiral, sí. Cargolada. Aquest és el més bonic. I llavors n'hi ha un altre, bueno, n'hi ha dos d'altres, n'hi ha un que és violeta, i n'hi ha un que és taronja.
No els he vist, aquests.
Sí, aquests, si viatges per Holanda, sí. Aquests els veuràs més. Hi ha el verd, el blanc, el verd, el violeta, el taronja, i llavors hi ha el bròcoli. És a dir, n'hi ha una colla, no? I llavors el bròcoli, ja et dic, hi ha diverses varietats de bròcoli, però avui dia el bròcoli hi ha empreses molt grans...
Sí.
Que s'han especialitzat en el cultiu de bròcoli i fins i tot poden produir bròcoli a Múrcia i a Almeria, quan fa calor. Cosa que em sorprèn moltíssim com ho fan. No ho sé. És una nova tècnica perquè, esclar, la gent s'ha acostumat a menjar aquestes verdures i una verdura d'hivern doncs es troba a l'estiu, potser el doble de cara, però dius, home, com ho han fet amb aquelles temperatures que fan allà poder una verdura d'hivern amb 30 i pico graus de temperatura. La veritat que no ho sé. Tinc a investigar-ho perquè em sorprèn molt veure un bròcoli tan bo a l'estiu.
Ho investigarem i ho explicarem aquí, però jo que ja saps que repeteixo, m'encanta la cuina utilitzant atuells asiàtics. No hi ha res a l'estiu com menjar-te allò un saltejat de bròcoli amb pebrot, amb ceba, amb tots els productes de l'estiu. I quatre fideus o un grapat d'arròs i fer arròs de verdures magnífica
oriental
en ple estiu.
Sí, senyor, no, perquè és molt saludable. Són coses que venen de gust sempre.
Escolta, ha estat bé de preu aquesta setmana?
Sí, per això ho he recomanat, perquè estan entre 1 i 2 euros, tots. Per tant, ja no estan aquells preus de 2 i 3 euros a la mata. Pot ser que et valguin 1,50 euros, pot ser 1,90 euros, depèn de la qualitat, perquè tu ja ho saps, que el coliflor es ven molt si és ben blanc.
Sí, senyor.
Si ja queda groc, ja no agrada tant. Vol dir que aquell ja s'ha fet una mica... Ja ha tocat una mica el sol, ja... És a dir, vol les coses... Avui dia la gent vol
Home,
les coses
que, mira,
molt perfectes.
Ja m'he quedat que haig d'agafar el petitet, que a banda de que m'agrada a mi per fer allò confitat, és el que cou sense tanta olor.
Sí, sí, no, és així. Com més tendre, més fi, dic.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Doncs apa, que posem bròcoli, bròquil...
El que vulgueu, el que més us agradi.
Romanesco...
Però és que en teniu molt d'altres coses aquesta setmana.
A veure, què més
posarem?
Teniu
també cols, teniu ja les primeres carxofes d'aquí, tot i que encara punxen una mica, però sí. Si us la compreu ben tendres ja comencen a ser bones i el preu ja ha baixat. no es pot dir que són molt barates, però realment els començo a recomanar, perquè a mi m'agrada molt. I pastanagues, espinacs...
I encara hi ha mongetes.
Home, mongetes n'hi ha pràcticament... Ara en comencen a arribar algunes de Marroc, però ja n'hi ha moltes encara d'aquí. Hi ha molta mongeta d'aquí perquè no ha fet un fred que,
escandalós
que li privi la mongeta. No la recomano perquè, esclar, hi ha molta verdura, molt més barata que la mongeta. Si no en trobo cap alguna setmana, la recomanaré, però una mongeta bona... li valdrà 2 euros, 3 euros. La mongeta està sobre la bona, està entre 4 i 6 euros. I si la veu superbona, potser que teniu 7 o 8. I la fuixa, la més fuixeta, pot ser 3 euros. És a dir, no, tampoc és tan cara, però bé, hi ha altres verdures avui dia que pots donar-li...
Pots suplir, aneu al bròquil, per exemple.
I sempre teniu, recordeu, sempre teniu la patata per combinar amb tota la verdura.
Sí, senyor.
Que una patata sola, a vegades, segons com, costa més a passar, però barrejada amb verdures és fantàstic.
O amb llegums i verdures.
Sí, sí, a molta manera. Escolta. A molta manera, per omplir la panxa, gastant pocs diners.
Ja veus. Ah, i de la fruita que hi posem?
Mira, fruita, recomanarem... com sempre, les pomes. Ara penseu que hi ha la Fuji i la Pinkies que pràcticament estan acabades de collir. Recomanarem els kiwis, que també són frescos, una mica cars, però frescos. Aquest any penseu que la fruita, excepte la poma,
sí,
anirà un 50% més cara que l'any passat.
Per
qüestió de que n'hi ha menys. Qüestió que n'hi ha menys. És a dir, la pera anirà al doble, la poma potser anirà un 20% més cara, la taronja potser un 20% més cara, vull dir, en general anirà més cara, perquè el preu s'havia tocat fons i s'està venguent fruita sota preu i molta gent ha plegat o el que sigui. La fruita té tendència a anar una mica més cara. Recomanarem també taronges, mandarines, han dit, caquis, i ja està. Ja tenim la fruita cistella d'hivern per ser una mica variada i no molt cara, sobretot.
Doncs ja ho sé, com cada setmana, explicant què passa al camp, però també fent les millors recomanacions en l'àmbit d'allò que heu de posar al sarró per fer economia. Pere, ho deixem aquí, tornem la propera.
Doncs fins la propera. Serà un plaer.
Continguts en xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, després d'escoltar aquest temps de terra que ens han portat l'Edu Cid i en Pere Puigbert, passem a l'entrevista avui amb en Narcís Parraferrer, president de l'UBET, que ens parla de com s'afronta aquesta diada demà al Black Friday i de moltes més coses relacionats amb l'entitat que ell presideix, l'UBET. Aquest apartat d'entrevista que ens el porta sempre a Belfont.
Doncs sí, a l'apartat d'entrevista avui parlem de comerç i parlem d'una de les marques o de les promocions que han sortit aquests últims anys i que estan abarcant a tots els nivells de comerç. D'acord que era una iniciativa que ens arribava d'Estats Units, segurament, una iniciativa que aquí va aterrissar a través de les grans superfícies comercials, però que fins i tot el petit comerç ja ha acabat afectant i ho veiem fins i tot a l'escala. Estem parlant del Black Friday, que aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, aterra amb més d'una vintena de comerços adherits a la UBET. Per conèixer algun detall més, per saber què passa, què es fa, què podem, quins descomptes podem aconseguir a través d'aquesta iniciativa, tenim a la ràdio en Narcís Ferrer. Ell és el president de la UBET. Narcís, sigues benvingut a la ràdio. Com anem?
Molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
Només faltaria. Estem al costat del petit botiguer, estem al costat del comerç, perquè si el comerç viu, l'escala hi guanya. O si el comerç hi guanya, l'escala hi guanya, i guanyem tots.
Correcte.
Diu aquella falca que anem passant tot l'any, no? Per tant, com és que el petit comerç, la UBET, puja al carro del Black Friday?
Bueno, crec que nosaltres, com a petit comerç, vull dir, no tenim tanta força com unes grans superfícies que poden fer unes campanyes bastant grans, però no deixa de ser que siguem petits, no podem fer aquestes campanyes igualment.
Uh-huh.
De crec bueno, com a establiments que són més petits o més propers al nostre poble, no deixem que tenim un poble que, siguem petit, tenim tot al voltant, que pot ser Viladamat, l'Armentera, tot això, que ens venen a fer vida. Vull dir, també se'ls pot donar l'oportunitat de fer-los uns descomptes especials abans de la campanya de Nadal.
Sou una vintena, 20, 21, comptàvem abans d'engegar l'entrevista, botigues o comerços que fan aquest Black Friday, divendres, dissabte i diumenge. En què consisteix, en el cas concret de l'Escala, aquesta iniciativa?
Bueno, de fet, cada establiment, ell creu convenient fer un descompte especial, vull dir, estan els descomptes entre un 10 i un 30% de descompte, i després l'avantatge que podem arribar a tenir és que aquesta compra que puguem fer nosaltres, com a client, després entrarà en un sorteig. A què consisteix el sorteig? Quan compres el tiquet, te l'han de donar, has d'omplir el teu nom i el teu telèfon i dipositar-la dins d'una urna que té cada establiment. Val? Després, quan hagi acabat la campanya, farem un sorteig i després anirem dient tots els guanyadors o després irem trucant-los un per un, perquè com, si no estan allà in situ, s'aniran avisant. Després, com a canvi aquest any, per no passar-nos el mateix que ens va passar l'any passat, que vam treure dos tiquets molt ràpid i com aquell qui diu se'ns va exaurir una miqueta el crèdit que tenim de 500 euros, que és el que estem donant com a associació, els tiquets com a màxim es donarà un valor màxim de 100 euros. Què vol dir? Que un tiquet, si és superior a 100 euros, si són 150 o 200, només valdrà aquell tiquet, tindrà un valor de 100 euros.
Un premi màxim de 100 euros.
Correcte.
I fins a arribar als 500, si són 5 rebuts o 5 factures de 100, doncs seran 5 premis.
Bueno, de fet, nosaltres esperem que siguin inferiors a 100 euros, perquè això vol dir que es repartiran molt més premis a molta més gent.
A molta més gent.
Després, aquests premis s'hauran de gastar directament en el mateix establiment on s'ha fet on t'ha tocat la butlleta guanyadora. Bueno, la butlleta, el tiquet, diguéssim.
D'acord. I de quins sectors són aquestes botigues? Sobretot, domina moda, m'imagino?
Sí, correcte. Hi ha moda, després hi ha una miqueta electrodomèstics, però bueno, s'ha de recalcar que els electrodomèstics no són pels electrodomèstics, sinó que són més per paraments de la llar, val? Perquè, clar, un electrodomèstic no té un marge com pot arribar a tenir altres coses, vull dir. I després, com a sorpresa, tenim un supermercat, el de Riells, que fa un 10% de descompte, que, bueno, trobo que està bé.
Ben curiós, no?, que un supermercat pugi al carro del Black Friday.
Correcte.
Escolta'm, ara que som aquí, estem a punt d'entrar a desembre i el Black Friday doncs trepitja o s'enllaça amb la campanya del Rasca-Rasca. Com ha anat o com està anant aquesta campanya, que encara no està totalment tancada, no?
No, correcte.
Aquest any estem molt contents. Des de la ràdio vam donar un premi, un dels grossos.
Està molt bé. Un de 100. Molt bé.
Vam al·lucinar amb en Joan quan rascàvem i aquella senyora que teníem a la trucada li dèiem que li havien tocat 100 euros o que està a botigues de l'Obet. Com ha anat? Com està anant aquesta campanya?
Bé, bueno, de fet, l'haver-hi més premis també... creiem que, bueno, tens més opcions a repartir-ne, no? Perquè abans, com van començar amb els premis aquells de 1.000 euros, clar, ja són molts premis que se'n van amb una sola butlleta. El diversificar una miqueta més i després sectoritzar una miqueta més pels sectors d'establiments també fa que la gent decideixi més on te pugui anar. Els podem dirigir una mica. No deixa de que la gent pot triar. Si després algú que té la butlleta amb un premi de 10 euros i no sap quin sector ha d'anar, vull dir, sobretot que recalqui que pot entrar a la pàgina de l'UBET, surt ben bé especificat el sector on te li toca i surten tots els establiments on te poden bescanviar aquesta butlleta.
Que bé, n'esteu contents d'aquesta nova línia d'engronar-ho amb molts premis petits? Perquè, clar, de 10 en 10, em sembla que hi havia cap a 500 premis, no?
Correcte, hi havia 500 butlletes de 10 euros i hi havia 10 butlletes de 100 euros.
Imagina't, doncs vol dir 505 persones o 505...
510 persones que estan, bueno, que els hi han tocat un...
Hi ha una data límit, això, la primera setmana de desembre, em sembla.
Correcte, que... el màxim que hi ha per bescanviar les butlletes és el 10 de desembre.
Molt bé, doncs, Narcís, i el Nadal com pinta? Perquè això vol dir també que ha passat el Black Friday, tanquem la campanya del Rasca-Rasca i ja s'engega de seguida la campanya comercial, la campanya de Nadal.
Bueno,
hi ha algun indici que ens faci ser més esperançats o no tant? Quines perspectives hi veieu des de l'Ofet?
Bueno, hem de ser positius, no?
Clar
i al fi i al cap, vull dir, aquí a l'Escala, la sort que tenim, que els caps de setmanes ens puja gent de segona residència o que ens venen a visitar, i creiem que, bueno, si ens fa molt bon temps, les campanyes de Nadal solen ser bones. Vull dir que tenim coses molt competitives, vull dir que no tenim res a envejar als altres establiments de les afores o del que tinguem grans superfícies, perquè al fi i al cap, vull dir, a l'Escala sempre tenim gent i, bueno, i l'avantatge més grossa és que a tots els establiments som els mateixos propietaris i som els que donem la cara i si hi ha un problema sempre hi